Delfín.com.
La moda es estilo, arte, colores, tendencias. La moda es Kaki. Descubre la nueva temporada otoño-invierno y viste con elegancia y distinción con marcas como Liu Jo, Guess, Anille Bay, BSB, Pepe Jeans. Kaki Moda Joven, calle Colón 1 de Villarreal. La Teua Radio, Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Futbol a Radio Villarreal. Diumenge, a partir de les 3 i mitja de la vesprada, Espanyol-Villarreal. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre. Partit patrocinat per Alovagen, Agromaestrat, Automoción Cano, Azares, Big Mader Arbo, Caixa Rural Villarreal, Canem, Canós Impressors, Clínica Dental Llopis Díaz, Clínica Doctora Encarna Sorribes, Construcciones Plamel, Cristalería Broc, Daswell Auto, De Fuserfin, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Extincas, Grúas Tomás, Hotel Sercotel Plana Park, Kaki Moda Joven, Marc Salomé, Marzá, Malco Rentacar, McDonald's, Multiópticas, Ocasión Plus, Óptica Villarreal, Pizzería Luciola, Real Export, Sempre Rapid, Serigrafías Libra, Serteca, Servilim, Sisenred, Talleres Agripesa, Tecno Villarreal y Tot Descans. Radio Villarreal, amb el Villarreal Club de Futbol.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter. La teua ràdio, Radio Villarreal.
I'm at a party I don't wanna be at. And I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that.
Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah. I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby. Bad things disappear. You're making me feel that maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad.
At a party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss a right back. With all these people all around, I'm crippled with anxiety. But I'm told that's where I'm supposed to be. You know what? It's kinda crazy 'cause I really don't mind. Can you make it better like that?
Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say.
Bon dia, estem a divendres 18 d'octubre. Anem a presentar-los a tots aquests convidats que tindrem, que estaran acompanyant-nos en una jornada en la que continuem amb aquestes temperatures baixes, continuem amb aquest d'oratge, amb cels assolellats i que pareix ser que romandrà fins diumenge, amb unes temperatures que ronden entre els 25 graus i els de màximes i els 17 de mínimes. Unes temperatures que també afavoriran, pareix ser, que a les festes, a la Fira d'Onda que s'inicia avui mateixa i que serà un dels temes que tractarem en el programa d'avui. D'això parlarem, de totes les activitats que tenen previstes, de quins són el programa, els actes que han preparat i les novetats, perquè tenen diferents campanyes novedoses que ens explicaran dins d'una estoneta en el programa Protagonistes. Sheila Gil, molt bon dia.
Molt bon dia, Núria. Gràcies per donar-me una miqueta que venia corrents de l'Ajuntament. Estem molt a prop, però sí, s'ha de córrer perquè l'alcalde ha arribat una miqueta just d'hora.
Un titular?
és que no t'he de dir, perquè estàvem tots ahí, però on tirem? A parlar de l'IBI, de nou.
De nou.
Perquè sembla que aquest dimarts n'hi haurà aquesta comissió informativa, dijous vinent n'hi haurà un plenari extraordinari per a aprovar-ho, i la novetat, diguem, que ha dit és que per primera vegada s'ha inclòs un informe d'igualtat per a veure com afecta respecte al gènere aquest augment. Finalment, les propostes que es feien no eren acord a la legalitat, així que no s'han pogut implementar. Per això, pues, no res, que la setmana que ve segurament s'aprovarà l'augment de l'IBI. Uh-huh. Ens quedem en això.
Doncs ens quedem amb aquest titular, ampliarem a partir de la una del migdia, junt a la resta de contingut informatiu, de contingut polític i de política. Parlem avui i ho fem, i ho farem amb diferents representants polítics.
Uh-huh. Així és, avui parlarem o es parlarà amb la gent del Partit Socialista i també Unides Podem, les caps de llista al Congrés, Susana Rosa per part dels socialistes, Marisa Saavedra per part d'Unides Podem, a partir de la una i quart, però també altres convidats polítics que tenien pendents d'ahir. Maria Dolores Parra, directora d'internacionalització, estava a Xina, no sé si haurà tornat ja o estarà encara en l'avió. De tota aquesta activitat que han dut a terme durant l'expedició en la que han participat junt a Mònica Oltra, la vicepresidenta autonòmica, i també el conseller d'Economia Sostenible, Rafa Climent.
I el regidor d'Agricultura i Medi Ambient, José Ramón Ventura Chalmeta, estarà amb nosaltres per a parlar de la 15a edició del Mes de la Sostenibilitat, de diferents activitats que encara queden pendents, i ens avançarà qui són els premiats en la gala de la sostenibilitat.
Uh-huh. Doncs amb ell estarem i ens aproparem a moltes altres activitats del cap de setmana, perquè avui, aquesta mateixa vesprada, la gent del Wende, que diguem treballa entorn a la consolació, doncs ha organitzat un tardeo solidari a partir de les 7:30, música, menjar, beguda, per a un projecte que han encetat aquest curs escolar per a Venezuela, per a una zona, no?, concreta, i sí que ens ho explicarà Marisa Nacher, però també tindrem altres propostes del cap de setmana, perquè Vila-real es converteix demà en la seu de l'Assemblea Anual de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.
A més, també hi haurà un encontre de bandes, no?
Uh-huh. Així és, i el protagonista que ens acompanyarà avui, Enric Fortalés,
el president de la Unió Musical La Lira.
Uh-huh. Doncs es parlarà d'aquesta part, d'aquesta trobada, òbviament farà un apunt, no?, de que Vila-real hagi estat triada com a seu de l'assemblea, però també ens parlarà d'aquesta trobada de bandes de la Plana.
Doncs molts protagonistes és que estaran acompanyant-nos i diferents temes d'actualitat que et comentem ara mateix.
És tendència a Twitter.
Què tenim com a tendències a Twitter?
Doncs, per exemple, vaga general 18 o la vaga general a Catalunya arranca amb talls a les carreteres. Era una informació d'aquest matí, el cinquè dia de mobilitzacions contra aquesta sentència del procés, en la que s'ha convocat una vaga general i estan previst aquestes marxes per la llibertat, que arribaran a Barcelona abans de les 5 de la vesprada, quan tindrà lloc se preveu gran manifestació.
Doncs, evidentment, aquest és un dels temes tendències a Twitter. Continua sent aquest assumpte de Catalunya, aquesta vaga general, i també hem de dir que junt a aquesta vaga general doncs apareixen diferents hashtags, com per exemple que gent que decidís no fer la vaga, per exemple.
Així és. I també en clau política, però canviem d'escenari, es parla d'Esperanza Aguirre, perquè està en els jutjats en qualitat investigada per 6 delictes que diuen que estan a prop d'ella, no? 6 que estarien rondant: cohecho, malversación de fondos públicos, falsificación de documentos, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad electoral. Així que això és el que envolta a hores d'ara Esperanza Aguirre i el motiu pel qual està a hores d'ara al jutjat.
I en Twitter, que no
també,
falta
també,
tampoc.
També
Portugalete està sent notícia, perquè s'han unit els veïns de Portugalete per a tirar els ocupes que arrebataren la casa a una dona de 94 anys. Imagina't, uh-huh, el tema. Doncs s'han unit una gran quantitat de veïns. Jo estic veient les fotografies i és increïble, perquè diu que la pressió popular ha aconseguit que els ocupes desallotgen la casa.
Uh-huh. Doncs aquesta és una de les notícies. I per exemple també es parla avui de Jaime Mayor Oreja, sembla que ha fet una entrevista, com s'ha dit, una entrevista al Mundo, i destaquen que, per exemple, diu que Catalunya ja està al límit de la violència terrorista. Exministre, recordem, de l'interior del Partit Popular. Mm-hmm. Que ha deixat també diferents perles, no?, relacionades, per exemple, en el tema de l'orientació sexual, no?, que diu que ha comparat, un Twitter diu que ha comparat els gais amb els nazis. Així que sembla que és una entrevista que no deixa indiferent a ningú.
I jo torno a parlar-te d'ocupes, perquè desallotgen els ocupes de la Dragona de Madrid, sense incidents, a més. Pareix ser que l'alcalde de Madrid complís l'amenaça i acaba amb 11 anys d'història del centre social La Dragona amb el desallotjament aquest matí. O sigui, que bones notícies, imagina.
Doncs sí, així que estarem també, o és una de les informacions tendència, no sé si tens alguna cosa més, perquè jo crec
doncs
que
ha faltat un periodista, Ernesto Escapa, i a través de Twitter és molta la gent la que està donant el pèsame, perquè era el gran dinamitzador de l'àmbit cultural de Castilla i Lleó.
Doncs també Twitter, que es volca, no?, amb aquest homenatge de la seva figura.
Així doncs que amb aquest assumpte ens quedem quan arribem a les 12-11 minuts del migdia.
Cada dia estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Doge, continuem a la 92.2. Ja hem repassat els continguts que tindrem avui. Hem fet abans de que vindran altres dues convidades polítiques, aquestes caps de llista al Congrés dels Diputats per Partit Socialista i Unides Podem, Susana Ros i Marisa Saavedra, respectivament, però com ja vam fer ahir, també obrim aquest espai per a analitzar què va passar ahir en aquesta també entrevista política amb Susana Pérez. Susana, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs ahir va ser el torn de Marta Sorlí. Què destaquem d'aquesta entrevista, de les seues declaracions?
Pues bueno, el que ella mos va assegurar ben bé, i a més en molt contundent, ella dient-mos que no hi ha cap diferència entre Más País i Más Compromís, que és el mateix, inclús que Íñigo Errejón, si Compromís no s'haverà sumat al seu a... si ells no s'haveren sumat a la candidatura, o sigui, a anar en Más País, que no s'hagueren presentat, o sigui, que ell considera que Compromís si ells s'han representat, i que si ells volien posar-se més Compromís, pues que respectava, però que no, que no us obligava. I després, algo que me va aparèixer prou... que me va llamar l'atenció va ser que ella diu que la falta d'acord en el govern d'Espanya és per excés de testosterona. Tal qual, cadascú
que
ho interprete conforme vulga. I no té cap dubte que Íñigo Errejón arribarà al consens segur per a poder governar i per a poder fer govern en Espanya. Després, algo que també mos dia molt i que també cal rescatar de la seva entrevista és la necessitat que té la província de tindre un partit com Més Compromís. O sigui, ella considera que és el partit adequat per aquesta província, tinga el que es mereix i que se la reconega al Congrés. I del conflicte català, pues, lo que esperàvem, diàleg. Algo que vull llamar l'atenció,
sí,
val, és que Puigdemont queda en llibertat sense fiança tras declarar la justícia belga. És dir, Carles Puigdemont ha acudit de forma voluntària, però textualment posa que s'ha negat a ser arrestat. Jo no sé si algú se pot negar a ser arrestat.
Bueno, si al final no ha acabat arrestat, serà que podia, no? Suposo.
En fi, aquestes són les notícies polítiques, el repàs d'ahir de lo que ens va parlar Marta Sorlí, i això, que Puigdemont t'has declarat resultat en llibertat.
No, que estava aquesta euroordre també pendent, a veure què passava, què no passava. Doncs Susana Pérez, moltíssimes gràcies. És que avui anem tan apretat de temps, tenim a tantíssima gent que anem a escape.
Perfecte, hasta és un ratet.
Doncs moltíssimes gràcies. Nosaltres fem una pauseta molt mínima, perquè és això, avui en tenim molts convidats que s'aproparan diferents àmbits, diferents veus. Una xicoteta pausa, de seguida encetem aquest repàs de convidats.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol, Estornino, no te dejará ni una, con 3 años de garantía.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada, més propostes per a aquesta jornada, diversió i solidaritat que es donen la mà gràcies a la gent del Wende, així a la localitat. I tenim a l'altra banda del fil telefònic per a conèixer més detalls de la proposta que ens porten a la localitat a una de les integrants de la Junta d'aquesta entitat a Vila-real, Marisa Nacher, molt bon dia.
Molt bon dia, Sheila.
Doncs un plaer parlar de nou amb la gent del Wende, perquè no para, per sort, l'activitat. Moltes les propostes. En primer lloc, abans de conèixer què heu previst, ens agradaria que ens recordares què és del Wende i quina és la tasca que du a terme.
Pues del Wende és una, bueno, és una ONG que és de les Germanes de la Consolació, o sigui, està és dins de lo que és la família con la Consolació, una de les seues tasques és la ONG, i entonces lo que fan és arreu de tot el món, pues molts diferents projectes en sobretot en el tercer món, per supost, però bueno, també hi ha algun així en Espanya i bueno, en algun altre lloc. Nosaltres, per exemple, cada any el que fem és agarrar un dels projectes que tenen per aquest any i intentem arribar al 100% d'aquest projecte, i si no arribem al 100%, pues per lo menos a un tant per cent prou elevat.
Enguany, quin és el projecte que...
Pues enguany hem agarrat tu, o sea, hem elegit tu, que se diu Escuela Fe y Alegría, de Caruto, en Caicara. És de Caicara de l'Orinoco, en Venezuela. Sí. I és una escola que de gent pues molt humil de dixa zona, gent de, són famílies molt nombroses, entonces lo que fa és atendre a xiquets entre 5 i 12 anys i per supost pues claro, estan ahí educant en la fe i en l'alegria, conforme diu el nom de l'escola, en el carisma de la Consolació i les Germanes.
Així que aquest és el projecte. Esteu més o menys prop de complir aquest objectiu?
No, és que això és el que comencem per este curs.
Ah, molt bé. O sea, aneu a curs lectiu, no aneu
a
natural.
Anem a curs lectiu. Entonces, este curs que hem començat ara i que la primera activitat que farem serà la d'avui del tardeo, pues el que hem agarrat és este. Entonces, pues després, durant l'any, cada activitat que anem fent, pues anem enviant-los ja diners per a aquest projecte.
I sí que, bé, ja ho has avançat, no? I quina és aquesta primera proposta per al projecte a Venezuela, un tardeo, no? Que és, diguem, una cosa que s'ha ficat molt de moda en els últims anys i també des de que el Wende vos afegiu aquesta corrent.
Sí, l'any passat vam començar en el primer i va ser un èxit absolut total, perquè la veritat és que moltíssima gent i molta col·laboració, perquè ara ho parlarem també, tota la gent que ens va col·laborar, i enguany pues, mos va agradar molt la idea, va resultar molt, molt substanciosa a efectes de gent, de recaptació i de tot, i entonces pues, enguany, pues mira, mos han decidit repetir-ho, per supost.
Així doncs, un tardeo solidari, hi haurà música, però també heu preparat més coses.
Sí, bueno, la música ve a càrrec de Miqui de Vicent Anyó, que l'any passat ja van venir solidàriament a punxar i va estar molt bé, i enguany pues, ells també. I després col·labora molta gent en el tema del menjar i de la beguda, i entonces pues, lo que fem és això, que la gent quan ve i està sentint la musiqueta i tal, pues, va comprant algo per berenar, algo per anar bevent, i se fa allà en el pati del col·le.
Així que a partir de les 7:30 la gent que vulgui passar, sí, no, a la Consolació, sí, doncs podrà fer ja, pues el berenar sopar, com aquell que diu.
Molt bé, sí, sí, és berenar sopar, perquè a més la veritat és que l'any passat la gent va col·laborar moltíssim en el tema del menjar, entonces n'hi havia barbaritat de menjar i se va poder vendre pues lo que ho volia i estava tot molt bo, tot molt bo.
Uh-huh. Així que la gent que no s'ho perga, no? Que ho anota en l'agenda...
Sí,
que... Sí, digues,
la veritat és que si és com l'any passat, s'ho passaran molt bé perquè va ser molt xulo, moltíssima gent i va ser un èxit absolut, va ser un èxit. Si no és que a la vesprà que s'arrimen per el col·le per porteria i en el pati del col·le allí serem nosaltres, esperant-los.
Doncs esperem que siga molta la gent que s'apropi, perquè molta, havies comentat també, és la gent que ha tirat una maneta d'una forma o altra per a fer possible aquest esdeveniment.
Sí, sí, sí. La veritat és que nosaltres llancem a ajuda a pares, a col·laboradors molt grans i molt, bueno, superespecials que tenim en el col·le, i com mai mos diuen que no, tots mos diuen que sí, pues entonces nosaltres aprofitem això i bueno, ja ho veuran que val la pena, val la pena.
I no sabem si, Marisa, a part d'aquest esdeveniment d'avui, teniu alguna altra coseta ja en calendari, en agenda?
Pues la veritat és que com va resultar també tan xulo lo del tardeo l'any passat, però claro, pareixia que estava destinat un poc a gent pues, més bé tipus pares que venien en xiquets i tal, sí. Pues entonces lo que mos han plantejat és que anem a intentar fer-ne un pel mes que ve per gent jove, pues per la gent del col·le d'ESO i la gent de batxiller que ja han acabat i entonces pues fer un divendres per aquesta gent en algun DJ pues que més jove que puga fer més cosetes que d'ells es xoque
i entonces
pues
sí.
Muy bien. Entonces també apropamos en el tema tardeo també a la gent més jove. Entonces això sí que estem encara perfilant, acabant de perfilar, però bueno, sí que puc adelantar que la idea és que pel mes que ve, per novembre, ja tenim un parell de possibles fetges, pues, que puguem fer el tardeo juvenil, que nosaltres li direm.
Així que l'opció és arribar a tot el món i també, òbviament, que s'ho passem bé, col·laborem i també conèixer què és del Wende, no? Perquè suposem aprofitar també per explicar-ho.
Sí, 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 efectivament. I després sí que, com sempre, ja tots els anys, antes de Nadal, sempre fem també un rastrillo solidari a la plaça Major. I això pues, sí que ja també tenim ja fetge i ja, pues, pa moure-li a que del que ens agradem contra estem en Nadal.
Ja està ahí, doncs això també està ja fixe al calendari. Per últim, sí. Marisa, per a no furtar-te molt més temps, ens agradaria que convidares, jo crec que motius ens has anat donant més de que de sobres, però per a que aquesta vesprada la gent doncs, se puga passar per la Consolació.
Pues bueno, jo convide a tots, ja que tinguen un ratet d'oci junt a nosaltres, que vinguin allí al col·lec, que bueno, allí la veritat és que espai ne tenim per acollir a molta gent, sí. I suposem que menjar i de beguda i de tot, també tindrem de tot, i entonces invite a tots ja que vinguin i que mos recolzen, que entre tots, al fi i al cap, entre tots fem del Wende i fem els projectes realitat.
Doncs esperem que així siga i que pugueu agafar un bon pessic per a aquest projecte que teniu en guany entre mans. Marisa Nacher, moltíssimes gràcies i parlem d'ací unes setmanes de ben segur d'aquestes altres iniciatives.
Molt bé, moltes gràcies, Sheila, a vosaltres també, per donar-li llum a totes aquestes coses.
Bon dia.
Bon dia, gràcies.
Vols fer un detall de Nadal? En Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique t'oferim un ampli assortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques. Els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique al carrer Comunió 18 de Vila-real, cridant al 696-08-56-90 o també a www.vinosmanrique.es.
I nosaltres anem a presentar-te al regidor d'Agricultura i Medi Ambient de l'Ajuntament de Vila-real, a José Ramón Ventura Chalmeta, perquè doncs, estem completament immersos en el mes de la sostenibilitat, en la 15a edició, i volem parlar de totes aquestes activitats que tenim pendents, que tenim encara entre mans. Regidor d'Agricultura, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs bé, ja s'iniciava a inicis del mes d'octubre, se presentava aquesta campanya de la Fundació Tots Units i a més d'això doncs, s'han realitzat diferents activitats relacionats amb la sostenibilitat i amb la cura del medi ambient. Què tal han anat?
La veritat és que han anat prou bé, encara no les hem acabat totes, ens queda un parell tenim que donar els prèmits en la gala de final de mes, i a més també tenim pendent una ponència per a este dissabte, em sembla que és, perquè no sé si avui és divendres o
avui és dilluns. Avui és divendres,
perquè és que la veritat portem un ritme, pues, per al dissabte que ve. Tenim en la sala dels Mundina
una ponència,
uns contacontes del reciclatge. Que això sí que estarà molt bé. I també tenim una ponència de si tenen futurs els biocarburants en el sector del transport.
La ponència és aquest mateix dissabte, o sigui, demà mateix?
A les 11 del matí és la ponència, i al mateix temps farem el contacontes per als xiquets, que a mi quasi que em fan més il·lusió tots els actes per als xiquets que per als adults. Els adults pareix, de vegades pareix que siguem ja desahuciats.
És important, no?, que eduquem, no?
Sí.
És important que eduquem els xiquets, que se cree consciència, que prenguen, no?, consciència del que és cuidar el medi ambient.
Exactament. Ells són el futur, i el planeta és per a ells. No podem obviar això, que nosaltres ens el vam trobar d'una manera i anem a entregar-los el planeta als nostres descendents molt pitjor de lo que el vam trobar. I això no és responsable.
Però clar, què se pot fer al respecte? Perquè clar, moltes vegades la teoria la sabem, no? I sabem, sí, pues, que no s'ha de fer això, s'ha de reciclar, s'ha de... moltes coses. Però a l'hora de la pràctica, realment se fica en pràctica?
Molt poquet. I des de les mateixes institucions no han sabut, no han volgut, o tal volta no hagin pogut portar endavant les polítiques necessàries per això. Estem veient-lo en el que jo li dic ara, la maga del Mar Menor, jo li dic ara el nou Mar Muerto. Uh-huh. Han vist que ahir des de els anys 50 ja s'avisava de que s'estava matant la biodiversitat que hi havia en ixe humidal, que era el més important d'Europa, el més gran d'Europa. Era una llaguna interior enorme, en una varietat biològica molt alta, i ja els ecologistes van alçar el crit quan van començar els primers plans urbanístics per a fer ahí un parc temàtic de l'estiuetge.
S'alça massa la mà.
De sol i platja. Dime.
S'alça massa la mà. En tots els aspectes.
Sí. Els polítics han primat el benefici econòmic de les constructores i de diguem, una part de la societat, els empresaris que volen guanyar molts diners molt ràpidament. I després s'ha alçat la mà també a l'hora de edificar a primeres línies de platja, a llocs emblemàtics que eren macos per el seu espai natural, i a l'edificar en primeríssima línia de l'espai natural, el que hem fet és carregar l'espai natural. I ara només tenim blocs d'edificis, formigó i sombrilles a vora platja. Ens ho han carregat nosaltres, o sigui, no és culpa tampoc del turista. El turista va on li donen.
Yeah.
Si la primera línia de platja, en lloc d'estar a vora platja, estiguera a 500 metres de la platja o a 1.000 metres de la platja, però no hi haguera res davant, seguiria sent primera línia de platja.
Està
però bé. Seria una primera línia de platja molt més sostenible, molt més bonica, i inclús podria ser molt més cara i molt més atractiva.
Pensa vostè
però
que...
Però això no ho han sabut veure.
Pensa vostè que els xiquets poden canviar les coses? Que realment, si ara se fa educació i pedagogia de la cura del medi ambient, podrien arribar a canviar les coses?
Jo crec que els xiquets no es poden donar aquesta responsabilitat de canviar les coses a ells. no podem evadir la nostra responsabilitat i canviar les coses nosaltres. Tenim que ser nosaltres els que apetxuguem i ser conscients i conseqüents. Ho han fet mal i hem de corregir-lo nosaltres. Els nostres xiquets es devem de deixar l'educació i els coneixements per a que no facin les errades que han fet nosaltres. Però no es podem exigir a ells que tinguin que solucionar els nostres problemes. Hem de deixar-los el planeta molt millor de lo que l'han trobat, que ells puguin disfrutar-lo i que puguin conservar-lo. Tal volta millorar-lo, sí, però no podem descarregar tota la responsabilitat en les noves generacions. Tenim que educar-los, tenim que fer-los conscients i tenim que fer que ells siguin els que exigisquen als seus pares o als seus oncles o als seus avis que se facin responsables de lo que han fet. Nosaltres som els que tenim que, encara que ens coste molts disgustos en grans empreses i en els seus empleats, perquè això ens costarà, però les coses que s'han fet mal fetes, arreglar-les. Això ho hem de fer i ho hem de fer nosaltres. Tenim que fer unes lleis que protegisquen lo poquet que queda i que penalitzen lo que està mal fet per a que no es torni a fer. Això depèn de nosaltres, no de les noves generacions.
Bé, parlant una altra vegada del mes de la sostenibilitat, sí. Tancarà amb la gala d'aquest 15 aniversari, una gala en la que a qui se li atorguen els premis de sostenibilitat.
Com sabeu que ja estan?
Ah, no sé, jo pregunto.
Esteu molt ben informats, sí senyor. Em falta un premiat per comunicar-li-ho personalment, perquè no he pogut encara comunicar-li-ho. Hem decidit aquí donar-li, però no he pogut comunicar-li-ho. I aquesta persona no te diré qui és, però els altres premiats sí que te podré dir a qui els donarem en la gala del dijous 31. Sí que et puc dir a qui els donarem els premis.
Qui se ho mereixen, a veure?
De moment s'ho mereixen, o podem dir que s'ho mereixen, la ONG Pancara,
sí.
L'empresa que li donem a Grues Tomàs per l'esforç també que està fent en adequar els seus vehicles, que són vehicles potents, que si aquests vehicles ells aconsegueixen, com estan fent, portar-los a la sostenibilitat, com les grues que estan incorporant, que són enxufables, que això és són dels pocs que ho tenen en Espanya. I després, a una pàgina web que s'ha fet en el poble, que és un intent de la societat de conscienciar a la societat, que és No Mascolillas en el Suelo de Vila-real.
Ah.
A aquesta pàgina també els donem el premi. Són, si no recorde mal, ixos tres. I el que me falta, fins que no li ho diga a ell, no
vos
ho contaré als periodistes.
És just.
Però esteu molt, molt enterats. Tens doncs, molts contactes, sí senyora.
Doncs molt bé, doncs aquests són els premiats a falta d'EU d'aquest mes de la sostenibilitat, aquesta gala del 15 aniversari que se celebrarà a la sala d'actes de la Casa dels Mundina. A més, també recordar que tenim aquesta ponència demà mateix a les 11 del matí en la que sí. Es parlarà del futur dels biocarburants en el sector del transport. Doncs...
Exacte, a més...
Bueno, i el contacontes del reciclatge...
Sí, que és el dissabte 26, perdó.
Sí, el dissabte 26 a les 11 del matí.
Doncs, I en la ponència esta serà del doctor Martín Lapuerta Amigo, que és professor de la Universitat de Castella-La Mancha.
Sí.
I la veritat és que fa l'esforç de vindre així a la ciutat, perquè nosaltres creiem que el sistema públic, el transport públic, heu d'encaminar-se per a la sostenibilitat també.
Molt bé,
I així ens aportarà uns coneixements que nosaltres careixem d'ells i estarem molt atentos.
Doncs que no falte la quantitat de públic que vaig a aquesta ponència. Per tant, demà a les 11 del matí tenen una cita amb els biocarburants, a veure, i el seu futur. El regidor d'Agricultura i Medi Ambient, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres també per la feina que feu.
Llega el invierno y en Serteca seguimos cuidando de tu piscina. No vacíes tu piscina, hibérnala. Con Serteca ahorrarás agua y cuidarás el medio ambiente. Pregunta por nuestro pack de invernaje. Evita el deterioro del agua, facilita la puesta en marcha en primavera y no contiene cobre. Es un consejo de Serteca, especialistas en piscinas. Encuéntralos en la avenida Castellón 103, Vila Real.
I nosaltres ens anem cap a Fira d'Onda. Anem a parlar amb la regidora de Cultura i Festes, Sant Maria Prades, que la tenim a l'altre costat del fil telefònic. Què tal, regidora? Molt bon dia.
Molt bon dia. Què tal?
Bueno, imagine que tot preparat, tot llest, per a que s'inicien la Fira d'Onda. Ja ho teniu tot amanit?
Sí, ja ho tenim tot preparat i esperant-lo pues, amb moltes ganes, no?, que se faci aquesta vesprada i que puguem començar en aquestes festes que són tan significatives per a tot el poble.
Bé, hem de dir que avui comença amb aquesta crida, de la reina, amb aquests correfocs, però que demà ja el tret d'eixida és ben gros, no?, amb aquest passacarrer, amb gent que arriba de tots els punts de la nostra província. Teniu un inici de la festa molt important i que és conegut arreu de tot el País Valencià.
Sí, la veritat és que, com havies dit tu, esta nit tenim pues, ese començament que dona l'inici de les festes de la crida, no? Ens acompanyarà pues, la reina, la seua dama, la cort infantil, la reina infantil i el seu acompanyat, i donarem pas això, una setmana molt intensa d'actes. I demà la veritat és que pues, el primer de tots és si se passa carrers de penyes, no?, que inunden tots els carrers del poble en totes les penyes que estan esperant durant tot un any per a que aplegui aquest dia. I no res, la veritat que molt contents i amb moltes ganes.
Bé, repassem alguns dels actes. Sabem que n'hi ha moltíssims, que teniu una gran quantitat d'actes de tot tipus, des de gastronòmics, lúdics, culturals, però, bueno, taurins, evidentment, perquè Onda es caracteritza també per ser taurina. Per exemple, aquest concert de Luz Casal, que hi ha que destacar-lo també perquè per el seu caràcter solidari.
Sí.
Concretament, en què consistirà?
Sí, ha sigut una de les apostes d'aquest equip de govern. Volíem fer pues, concerts gratuïts per a la gent d'Onda. I ens va ocórrer també que podíem donar-li pues, aquesta connotació benèfica, no? I la veritat que pues, estem molt il·lusionats en aquest projecte. I res, simplement pues, donar aquesta pues, pequeña aportació a Associació Espanyola contra el Càncer i Associació Castelló contra el Càncer pues, per a ficar també pues, el granet d'arena, no?, per a aquesta investigació tan important.
Encara, si hi ha algú escoltant-nos, està a temps d'anar a Luz Casal?
Sí, en internet encara crec que quedava alguna entrada, crec que no moltes. Estem quasi al límit d'aforament. Però bueno, sí, encara hi ha algú pues, que intenten en la web poder treure-les i, bueno, i després quedaran pues, les de taquilla que sempre es tenen que guardar.
Bé, la veritat és que heu innovat molt en aquestes festes. M'agradaria destacar, per exemple, aquesta aplicació SOS Onda. Per a què servís aquesta aplicació?
Bueno, pues SOS Onda el que volíem era pues, que la gent se sentirà més segura. Hi ha moments, pues, bueno, se fan altes hores, no?, alguns dies, per al carrer i Onda pues, ha fet molt gran, les distàncies no són les d'abans. Clar. Aleshores el que volíem era pues, un dispositiu per a que la gent en qualsevol moment que es puga sentir pues, un poc violentada o es puga sentir no segura o se puga veure exposada a algun tipus de... si algun tipus de acció que veja que no que la seva integritat pues pot correr algun tipus de perill, pues que siga lo més ràpid possible el poder avisar pues a policia, no? I a tota la gent que ve per la seguretat durant aquesta setmana. Pensàvem que era també una aplicació pues també molt moderna, no? Acorde en els temps que tenim, tot el món porta el telèfon mòbil a la butxaca i creiem que pues era una iniciativa que sí. Ens tocava ja en un poble pues, que ja estem fent molt gran.
Això sí, que quede clar, no?, que és una aplicació seriosa i que no valen les tonteries, no?, perquè moltes vegades, com tens aquesta opció, doncs la utilitzes per a tot. No.
No, exacte. Bueno, quan vam presentar l'aplicació, la veritat és que això sí que ho vam voler recalcar molt. N'hi ha que pensar que va directament a lo que és la centraleta de policia local i que estem parlant de algo, pues, conforme has dit tu, seriós. Vull dir, és quan realment tu sents que és que aquesta situació, val, té un tipus de perill imminent i no per a gastar-la pues, de manera arbitrària. Entonces, esperem que la gent pues, faci un ús responsable d'aquesta aplicació.
Hem de parlar d'altres campanyes molt importants que se presentaven fa uns dies, per exemple la de prevenció de les agressions sexuals, que és importantíssima i que també tindreu aquests punts violeta.
Sí, en aquests punts violeta el que volíem era pues, que la gent tinguera el més proper possible, punts on poder dirigir-se, que es poden informar, es poden dir tot el que són els protocols d'actuació, com se poden seguir, pues, se poden sentir una miqueta més protegits. També és veritat que vam deixar clar que aquests punts violeta eren sobretot pues, això, informatius, no? I per a poder-te guiar un poc de com actuar després, evidentment, si n'hi ha un cas concret en el que sí que ha hagut ja algun tipus de connotació que puga donar a pensar que ha sigut ja algo, sempre hi ha que avisar a policia local.
Està clar.
Però bueno, els punts, per exemple, els tenim repartits per tota per tot el que el poble i així pues també per més butes més proper.
Després l'altra de les campanyes que m'ha paregut innovadora i m'ha paregut que pot, això sí, ja veurem el funcionament, és aquesta per a evitar que orinen al carrer. Pensa que això pot arribar a funcionar?
Ah, a veure, nosaltres la veritat que és el que te deia abans, no? Intentem en aquestes campanyes que la gent per lo menos es consciència més i tinga clar un poc que n'hi ha que intentar aquesta convivència, no? Convivència entre la gent que vol pues, festa, disfrutar al carrer, la gent que necessita descansar, la gent a lo millor que no és tan jove, és més major. Aleshores també pensem que hi ha que cuidar un poc el que és també tot el que és el mobiliari urbà, tot el que són els carrers, el que és la neteja. Aleshores el que volíem un poc en esta campanya era pues això, fer un poc conscient a la gent de que pues això, pues fer les nostres necessitats al carrer, pensem que no és viable. Vull dir, per això també en esta campanya hem ficat tres tràilers molt grans en quartos de bany, completament en porta, en lavabo.
Clar, que els doneu facilitats realment, no?
Sí, exacte. Hem ampliat també tot el servei de aseos portàtils, però a part d'ampliar lo de aseos portàtils, hem ficat en marxa lo d'estos tres trailers que t'estava comentant. Aleshores, no és que no tingues la possibilitat de poder-lo fer on toque. Per lo tant, ahí ja entra un poc el civisme de la gent i un poc la consciència, no?, de dir, anem a veure, pues, tenim les mesures que ens fan falta per a fer-lo, pues anem a utilitzar-lo i anem a fer-lo com toque. Sí que és veritat que pensàvem que si no n'hi ha sanció econòmica és com que pues, no pique tant, no?
Clar, això és necessari.
Sí. Entonces pensem que bueno, que en la ampliació de aseos portàtils i en la iniciativa d'aquests tres trailers, pues volem reduir pues aquestes denúncies o aquestes cases que apleguen a policia local per lo que són aquest tipus d'accions.
Doncs que sàpiguen tots els oients que fins el 27 d'octubre, des d'avui mateixa, comença Fira d'Onda, que no podem contar tota la programació que hi ha perquè hem de dir que és impressionant la quantitat d'actes. Hem de dir que n'hi ha actes de tot tipus, des de això, gastronòmics, com per exemple el tombé de bou, no?, fins a aquest passacarrer de disfresses, que imagine que també aquest passacarrer és un clàssic, no?
Sí, és un clàssic. La participació sempre de les penyes també en el passacarrer de disfresses, la veritat és que és màxim. és també una, és un dels actes més, més tradicionals en el que les penyes es volquen completament. I, bueno, sí, el tombé de bou també, bueno, vam pensar que estava bé tornar-lo a lo que era el centre del poble, no? A estar envoltat per aquests escalafalls i en aquest recinte taurí, que és com un poc el nucli, no? De la ciutat durant esta setmana. I la veritat que molt contents, tenim a més de 5.000 persones apuntades a aquest sopar de la fira. Sí, i un acte molt multitudinari.
I tant.
I la veritat que contents en el resultat.
Regidora, quin acte destacaria vostè? En quin acte es queda de tots els que n'hi ha al programa?
A veure, a mi, pues, no sé, jo el diumenge la veritat és que la processó per a mi és un moment molt especial, ho ha sigut sempre, i la veritat és un moment en el que pues, m'emociona, no? Individualment, en opinió personal,
sí.
I sé cantar el himne en la plaça del Raval i després ixe Castelló de Focs. Jo crec que també tenim a tot el poble al carrer, és massiva la gent que hi saboreix aquesta processó i la gent que participa en ella, i després posa aquesta ofrena a la Verge, que participen pues, reines, dames, de barris, d'altres sants, d'altres fires, veig gent de fora, tenim a totes associacions volcades, bueno, la veritat és que és un moment també especial.
Doncs qualsevol persona que estigui escoltant-nos i vulgui participar en algun d'aquests actes, informar-se de tots els que fan, que sabem que, per exemple, en el tema taurí va moltíssima gent de fora i, a més, tenen bous i tenen encierros pràcticament quasi tots els dies, no? Pràcticament.
Sí, sí, bueno, començarem demà, evidentment, en el tradicional bou de la fira, que esperem que siga un èxit, sabem que puig de totes les localitats veïnes, i després continuarem el dimecres en tots els bous patrocinats per penyes, després dels encierros hem tornat a consecutius, dijous, divendres i dissabte, per lo que dius,
sí,
per lo que acabes de dir tu, de tota l'afluència de públic, pensàvem que al ser consecutius és molt més fàcil per a que algú se puga traslladar i quedar-se els tres dies seguits a veure els tres espectacles. Estem, la veritat, que contents en els ferros que venen, en Victoriana del Río, en Couto de Fornilos, Parti Grande, Osborne, la veritat que moltes de les ganaderies que pensem que tenien pues, una trajectòria dins del món del bou. I la veritat que no res, esperem que siga un èxit i que a tots els aficionats li agradi molt.
Doncs això només és que una part de tot el programa. Doncs si algú vol saber més sobre aquest programa, només ha d'informar-se a través de la pàgina web de l'Ajuntament d'Onda. Regidora, molt bones
sí,
festes.
Tot. Moltíssimes gràcies.
Disfruten de les festes i això, i anem xerrant i anem comentant perquè tenen encara molts actes per davant, sobretot molta energia per a portar-los endavant.
Sí, moltíssimes gràcies. Esperem que ens arribi l'energia fins al final, que estic segura de que sí, i que visquem pues, això, tot el poble, unes festes per a recordar i que siga de l'agrado de la majoria de la gent.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Doce 48, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada, amb més activitats del cap de setmana, és que clar, al final fas compte si sempre hi ha alguna cosa de competència, però és així, demà Vila-real es convertirà en epicentre de l'activitat musical de bandes per diferents motius, perquè la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana farà així l'assemblea anual i també perquè aprofitant, suposem també, tota aquesta gent que entén i estarà per ací, doncs hi haurà una trobada de bandes de la Plana Baixa. Per tal de conèixer més detalls de tota aquesta programació, ens acompanya el president de la Unió Musical de Lira, els anfitrions en aquest cas, i el seu president, Enric Portalés. Molt bon dia.
Bon dia.
Doncs demà suposem una jornada molt, molt intensa, perquè la trobada és de vesprada, però durant tot el dia l'auditori doncs acollirà aquesta assemblea.
Sí, la veritat que demà és un dia complet, No sé si podria ser més, però bueno.
No demanes més, tot no, siga.
En això ja, ja mos apanyem. Com bé has dit, de matí faran des de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana la 50a Assemblea General. Uh-huh. Això vol dir que vindran directives de les bandes de música de tota la Comunitat Valenciana. I bueno, durant el matí i bona part de la vesprada faran l'assemblea ordinària en la que es tracten tots els temes que refereixen a les bandes, no? Uh-huh. I sí, també aprofitant, sempre se sol fer la trobada de bandes de la comarca on perteneix l'anfitrió, la uh-huh. Plana Baixa en este cas.
Així, doncs, passareu molts músics per ací demà. En el cas de la federació, perquè va decidir Vila-real? Vau ser vosaltres qui vau fer la proposta de que Vila-real poguera ser també seu d'aquesta activitat, o com va sorgir la possibilitat?
Bé, l'assemblea se van tornant, un any toca Alacant, l'altre València i l'altre Castelló. Uh-huh. i des de la direcció provincial se proposa una seu, i com que Vila-real, no vull dir-ho cert, però crec que no havia sigut mai, se'ns va oferir la possibilitat de que acollirem nosaltres l'assemblea i així va ser.
Uh-huh. Ahir també estareu vosaltres?
Nosaltres com a junta directiva de banda uh-huh. estarem, però no tenim ninguna part protagonista, perquè més bé anem a escoltar i a veure què és el que ens conten. Uh-huh. No?
Què necessiten, o en el cas de la vostra banda, què necessiteu? També de la federació, què se'ls pot demanar o què se'ls exigís?
Necessitats com a tal, bé, gràcies a la federació, les escoles de música tenim les subvencions que venen per part de Generalitat per fer el funcionament habitual que tenen les escoles de música, i després també durant l'any s'organitzen intercanvis de bandes, que vol dir que la teua banda fa una visita a un altre poble i després aquest poble te torna la visita. Uh-huh. I això també s'ha organitzat per part de la federació. I bueno, al final en aquestes coses, com en tot, quan tens un òrgan que és superior, que abarca moltes societats, en este cas musicals, sempre són tot avantatges, no, formar part d'aquest tipus d'associacions, uh-huh. federació en este cas.
Però necessitaríeu alguna cosa més d'ells?
Sí, dic que no és un poc egoista, però
sempre se pot millorar en algo,
sempre
no?
Se pot millorar en alguna cosa, però nosaltres la veritat que bueno, tenim un bon patró com és l'Ajuntament de Vila-real, i per al nostre funcionament i la nostra tasca, la veritat que sempre rebem moltes facilitats i molta ajuda per part d'ells. Sempre va millor, pues, ja t'he dit, sobretot en el tema de l'escola de música, que uh-huh. aprofite ara que estem tancant ja les matrícules, encara si algú se vol apuntar d'última hora, pues, encara està temps. De moment estem rondant els 210 alumnes, que és una bona xifra. La veritat que des dels 20 anys que fa que tenim aproximadament l'escola, és la xifra més alta. Per exemple, uh-huh. l'any passat estàvem en un 170, o sigui que el repunt ha sigut important.
Uh-huh. Des de quina edat a l'escola?
Tenim el jardí musical des dels 4-5 anys i després se va cursant el que és conegut com a educació no reglada però reconeguda, perquè, és a dir, quan tu acabes el cicle d'estudis, que seria el quart de grau elemental, uh-huh. no tens una titulació com a tal, però sí que se te prepara bé perquè tingues la certificació, o bé perquè puguis accedir a un conservatori d'estudis professionals i a partir d'ahir a seguir yeah. la teua activitat com a estudiant de música, no? Uh-huh.
Sí, que suposem, aquesta és la part, no? Més formal també, aquesta menció a l'escola, i suposem el gruix, no? De la vostra tasca anirà a aquesta activitat a partir de les 8. Estava jo fent comptes que he obert el cartell, unes quantes, no, bandes?
Sí.
Algunes localitats que tenen més d'una representant.
Sí, en total som 11 bandes, comptant la banda de Vila-real, i localitats, bueno, la Vall és molt famosa per el tema este de les bandes de música, no? Que crec que en tenen... tres.
Sí, al cartell apareixen tres, no sé si en tenen alguna més i no venen.
Ne venen tres de la Vall, sí. No sé si n'hi ha alguna més per ahí, però sí, bueno, les bandes de la Vall sempre han sigut molt històriques, tant la CIAC com la Xola, que se coneix, sempre han sigut molt potents i la veritat que són molt participatius en aquests temes, uh-huh. igual que el resto de bandes de la nostra comarca. Uh-huh. La veritat que dins de les comarques, la nostra comarca és de les més grans en quant a número de bandes, I això, o sigui, 11 participants és una molt bona participació.
Uh-huh. Això en músics, saps en quanta gent es traduirà?
La veritat que no, perquè jo no sé el número de músics que venen, però els càlculs que hem fet són a veure uns 50 músics per banda, 40-50 músics per banda, doncs 400-500 persones, aproximadament.
Uh-huh. I com es desenvoluparà aquesta trobada? En què consistís?
Bé, doncs la trobada consisteix en que reunirem tots a l'escola de Cervantes, que ens han deixat el pati, també agrair als de l'escola de Cervantes, i entonces estarem ahí tots reunits i anirem eixint banda a banda des de Cervantes per el Cedre amunt, Pere III, i després ja girem per el carrer Major. Uh-huh. Una vegada arribem al final del carrer Major, al cantó de la plaça de la Vila, ahí el presentador donarà pas a la banda i es començarà, bueno, durant l'altre recorregut ja van fent un passo doble, però ahí es comencen de nou el passo doble i finalitza justament així a la plaça de l'Ajuntament davant del públic.
Així que
és el d'això, 11 vegades, claro, diferents pas dobles i tal, però 11 vegades el mateix recorregut i tot això.
Uh-huh. Així que serà important, no? Si comenceu a les 8 amb tanta pareidores, igual o quan
no, la idea seria sí, fer-ho més a preseta, perquè com també depenem del tall de l'avinguda Francesc Tàrrega, que estarà la policia controlant el pas de cotxes, intentarem agilitzar-ho el màxim possible per no interrompre en el funcionament habitual de la ciutat, no? I més un dissabte per la vesprada.
Sí. Què suposa aquest tipus de trobades per a les bandes? Suposem que ja vos coneixeu, no? Teniu molts altres fòrums per a conèixer-vos, però...
Sí, clar, nosaltres ja... Més bé els que ens coneixem som les directives, que són els que ens trobem durant l'any per tractar diferents temes i tal, i els músics es coneixen d'altres trobades i, i tal, sempre és com reencontrar-se un poc en gent que coneixes exclusivament de la música, no? Que al final és per lo que toquem, per conèixer a gent nova, per fer amistats i això. Pues, suposa un dia festiu dins de, a pesar de la obligació, per exemple, per dir-ho així, d'estar així tota la vesprada, però és un dia festiu, un dia molt agradable, la veritat. Jo les trobades que recordo molt, molt agradables.
Uh-huh. D'ací, aporteu aquests 40-50 integrants de la banda?
Sí, nosaltres igual en som algun més. Els seres de casa sempre, a més, ja fa temps que s'està dient als músics, no, perquè tinguin en compte que aquesta cap de setmana
no se fiquen res més,
no? Fiquen res més. A més, també era un dia complicat al ser l'entrada del passacalles de Firadonda, que van moltes xarangues, nosaltres tenim també xarangues, però bueno, com el passacarreres és a migdia,
és a la una, no?
Clar, entonces sí que s'arriba bé.
Així que una jornada molt intensa.
Una jornada molt intensa. Sí.
I a partir d'ahir, la Lira, en què acaba l'any?
Bueno, ara això és com si fos... Normalment el gruix de treball nostre, ja sabeu que és el mes de novembre, que tenim les festes de la patrona, de Santa Cecília i tot això, però el mes d'octubre ha suposat, en tot això de l'assemblea de trobar, pues, també un cúmul d'activitat i tal. Però bé, com vos comenté, el mes de novembre farem els concerts ja habituals, en honor a la patrona i les nostres festes, i després ja anirem acabant l'any. Ja el concert de Santa Cecília ja vol contar més avant.
Ja el teniu ahir mitja manit?
Sí, home, clar.
No, jo dic, si vos ha furtat, entre cometes temps, això de l'organització de l'assemblea...
No, perquè al final això és més temes burocràtics, per dir-ho així, de comunicació tant en l'Ajuntament com en policia, en altres bandes, tal, però quan a assajos i desenvolupament de la tasca no interfereix pràcticament gens, perquè és un pas doble al final que es toca, que no té major complicitat que això.
Bueno, dices de costat que dita i sina, digo, això és, no, en tots els dies.
No volia desmereixer
els passadobles, no? Però
sí.
Així que, algo gros per a Santa Cecília?
Sí, la veritat que ha sigut una idea que ha portat a terme Juanjo, que va ser el que ja, com vam acabar de fer l'any passat del Leg Queen, va dir l'any que podríem fer tal. Bueno, pues si te pareix i la cosa pot anar avant... Entonces sí que contarem amb molta gent dalt de l'escenari, coral, solistes de veu, inclús algun grup així un poc de ball, i a més de l'actuació de la banda, com sempre. Això sí que serà el cap de setmana del 15 de novembre, perquè normalment sol ser el més pròxim a Santa Cecília, que és el 22 de novembre, però cau justet en que és Santa Catalina i s'acaba setmana i tampoc volíem. És que, clar, hi ha més eleccions. O sea,
no n'hi ha més marge.
No
ha I encara gràcies, no?
Encara I encara gràcies, sí.
Doncs bé, d'això en parlem segur d'ací unes setmanes.
Així ja parlarem més avant.
Així que ens agradaria que convidés a la gent a que demà, no?, doncs puga veure totes les bondats de les bandes de la comarca.
Sí, bueno, des de la Unió Musical de Lira convidarà a tots els que a tots els oients i a que puguen assistir demà, i a, com m'he dit, pels carrers de Vila-real, que hi haurà una bona festa en molts músics, molta música i molt bon ambient.
Doncs esperem que així siga, que soni la música i que també doncs pugueu traure coses positives d'aquesta assemblea de la Federació. Enric Portales, moltíssimes gràcies i parlem d'ací unes setmanetes.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Nosaltres fem una xicoteta pausa, de seguida repàs de l'actualitat provincial i local.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro, y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Vila-real, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Vila-real, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila-real, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Hoy puede ser un...
Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Vila-real. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en Compte al Baix 6, junta a la plaça Major de Vila-real. Telèfon 964-52-55-88.
Servilim Vila-real. Limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Vila-real. O llama al 653-20-42-94.
Vivanta Vila-real, estamos de aniversario. 14 años ayudándote a sonreír con un servicio de calidad, innovador y cómodo. Clínica Vivanta Vila-real, 964-50-67-45.
¿Conoces MacArt Salomé? Encontrarás material de dibujo y pintura, así como retratos personalizados en lápiz, carboncillo o pastel. Déjate asesorar por MacArt Salomé. Son especialistas en bellas artes. Descubre todo lo que pueden ofrecerte en macartsalomé.com. También en Instagram, MacArt Salomé, calle San Roque 16, frente a la Iglesia Mayor de Vila-real.
Vine a Onda i gaudeix de les nostres festes i tradicions. Podràs viure de ben a prop encierros, passacarrers, concerts, obres de teatre, la millor gastronomia i el millor ambient en la Fira d'Onda. Vine, et convidem.
Hotel Sercotel Plana Park. Tus eventos y reuniones de trabajo o placer los hacemos únicos. Nuestra cocina elabora menús diarios o a la carta que puedes disfrutar en nuestro restaurante o terraza chill out. En el polígono y fondo de Alquerías, junto al peaje de la autopista. Hotel Sercotel Plana Park. Las personas primero.
Descubre en Canem la nueva temporada otoño-invierno con marcas como Vero Moda, Tifosi, Compañía Fantástica. La moda que estás buscando desde la talla XS a la XXL. Vístete en Canem. Encuéntralo en Nules y Vila-real y en canem.es.
Construcciones Plamel Mepla. Expertos en todo tipo de obras, proyectos íntegros desde cero o cualquier tipo de reforma. Seas empresa o particular, confía en Construcciones Plamel Mepla, sinónimo de una obra de calidad. Plamel Mepla, Polígono Industrial Carabona, Burriana. Teléfono 635 40 78 33 o 635 40 66 78.
Vols fer un detall de Nadal? En Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique t'oferim un ampli assortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques. Els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique al carrer Comunió 18 de Vila-real, cridant al 696 08 56 90 o també a www.vinosmanrique.es.
Vols millorar la teua ocupabilitat? Apunta a un dels mòduls d'especialització professional Aula Mentor Vila-real. Pots escollir entre disseny i impressió digital o bé comerç electrònic i community management. Inclou formació semipresencial i pràctiques en empresa. A què esperes? Prepara't per al teu futur. Inscripcions en www.defecte.com.
Aula Mentor, projecte impulsat per Fundació Caixa Rural Vila-real i l'Ajuntament de Vila-real.
Radio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Estàs a la 92.2 FM.
Minuts passen de la una de la vesprada, moment de començar el repàs per l'actualitat provincial i local. Comencem parlant de la Guàrdia Civil, que ha rescatat a una parella de turistes de 62 anys d'edat que es topetaven desorientats a la cima de les Campanilles de Serra d'Irta, al terme d'Alcalà de Xivert. Els guàrdies civils es van topetar gaudint d'un dia de senderisme per la zona quan estaven al pic de Campanilles, a 575 metres d'alçada, i van observar a una dona desfallida en terra i a un home, tots dos desorientats i en situació de cansament elevat. En un primer moment es van realitzar tasques d'auxili oferint-los beguda per ajudar a la hidratació i es van ficar en coneixement de la Central Operativa de Serveis de la Comandància de la Guàrdia Civil de Castelló, els fets descrits anteriorment, així com la ubicació exacta, sol·licitat el recolzament de la patrulla d'Alcalà de Xivert per a repegar a la parella després per a descendir als peus de la serra i ser traslladats a un lloc segur. I parlem ara de la Diputació de Castelló i la Unió de Llauradors, que treballaran de forma conjunta per a topetar una solució a la situació per la que passen les 5 plantes de Purines que són propietat de la institució provincial. Ha estat aquest el principal acord arribat en una reunió que ha tingut lloc entre el diputat provincial d'Acció contra la Despoblació i Desenvolupament Rural, Santi Pérez, i el secretari general de la Unió de Llauradors, Carles Peris. De les 5 plantes que existissen a la província, només funciona la que està a Todolella, amb un rendiment molt baix. Les altres 4, ubicades a la Salzadella, Sant Mateu, Albocàsser i Vall-d'Alba, porten anys sense registrar activitat. I continuem parlant de la Diputació. L'equip de govern provincial portarà al plenari del proper dimarts una moció per a reclamar a la Generalitat Valenciana que agilitzi el pagament de les quantitats econòmiques pendents amb els consistoris i amb la pròpia institució provincial
Tot això amb l'objectiu d'evitar que els problemes financers repercutisquen en les administracions locals. La proposta, signada pels portaveus dels dos grups de l'equip de govern, Santi Pérez, del Partit Socialista, i Ignasi García, de Compromís, està registrada com a esmena a la totalitat d'una moció del grup popular reclamant el pagament dels deutes a la Generalitat. La proposta d'acord de l'esmena de l'equip de govern també arreplega que per a la Diputació de Castelló és imprescindible insistir en la necessitat d'aprovar de forma urgent un nou model de finançament autonòmica que acabi amb la infrafinanciació que pateixen els valencians i valencianes, així com un nou model de finançament local per a que els consistoris i diputacions puguen tindre recursos econòmics necessaris per a fer front a les necessitats de veïns i veïnes. I ens anem ara cap a la capital. El regidor de Participació Ciutadana de Castelló, Francesc Mezquita, ha presentat la Guia d'Associacions 2019 i la Guia d'Activitats de les Associacions Veïnals, dos volums editats pel departament que dirigeix i que recullen informació respecte les vora 800 entitats que existeixen a la capital. En col·laboració amb el consistori, les propostes realitzades per aquestes associacions han suposat una inversió de 250.000 euros en la ciutat per part de les organitzacions i altres 80.000 subvencionats pel consistori, ha explicat el regidor unes xifres que, segons diu, evidencien que les associacions són tot un actiu social i econòmic. Les dades es presenten organitzades per districtes per tal de que qualsevol veí o veïna de la capital pugui accedir a aquestes propostes que realitzen al seu barri i impulsar així la participació ciutadana, segons explicava Mezquita. En aquest sentit, el departament que encapçala el regidor ha llançat també la campanya a les associacions El Cor del Nostre Poble, una iniciativa de la Fundació Horta Sud que omplirà els carrers de la ciutat de Castelló durant les properes setmanes. Aquesta acció s'emmarca dins de la darrera campanya de promoció de l'associacionisme de la Fundació i s'ha desenvolupat amb la col·laboració de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana. La campanya està integrada amb 5 dissenys en els quals es mostra com les associacions generen llocs de treball, fomenten la cultura i les tradicions, l'educació, la igualtat en la diversitat o valors com la solidaritat. Amb aquesta acció, diu el regidor, s'aspira a comunicar de forma amena el paper fonamental de les entitats i a recordar a la ciutadania les millores socials que la seva acció ha permès gràcies a l'esforç, il·lusió i compromís de milers de persones. I ens anem ara cap a Almassora. La penya La Gleva ha repetit victòria en el concurs Ecopenya d'aquesta localitat després d'aconseguir-ho en maig de 2018 i octubre de 2017. L'agrupació ha rebut com a obsequi una cistella amb productes gastronòmics de la zona valorada amb 100 euros després de reciclar 236 quilos de residus durant les festes de la Mare de Déu del Roser. L'inspector de la empresa FSC, Pedro González, i l'alcaldessa d'Almassora, Merche Galí, han felicitat a les guanyadores i a totes les penyes que han participat en l'entrega de 558 quilos de residus dividits en paper, envasos i vidre. I fent cap a Onda, que inaugura tres exposicions culturals en les que es mostren fotografies, quadres i articles de col·leccionista. La primera de les exposicions ha estat en la Casa de la Cultura del Cercle Filatèlic Numismàtic i del Col·leccionisme a l'Avant, que va mostrar objectes de col·leccionista com segells, cartes amb remitent de Castelló, València i Alacant, i el president del qual, Vicent Solsona, ha explicat que per primera vegada es ret homenatge a la dona, a la matrona, Elisa Meseguer. Aquesta dona va ajudar a nàixer als ondencs de més de 60 anys de la ciutat. En total va assistir a 2.000 naixements. La seva tècnica de fer el melic que va reconèixer a un ondenc allà on fora. La segona exposició de la vesprada va ser en la sala de la Casa de la Cultura, en la que es van poder veure fotografies de temàtica festiva, en concret del Correfoc d'Onda, un dels esdeveniments que dona inici a la fira després de la crida. I ens quedem ja a la localitat, les embarassades que fan el seu seguiment al Centre de Salut Carinyena i que estan en la recta final de la seva gestació assisteixen a classes de preparació al part a la Casa de la Dona, ho fan des d'aquest mes i després de diversos anys de nou a l'ambulatori, malgrat la falta d'espai amb què compten. Així ho ha posat de manifest la portaveu adjunta de Compromís per Vila-real, Maria Fajardo, lamentant que des de l'Ajuntament no s'oferisquen instal·lacions adequades que puguen atendre les necessitats de les usuàries. Fins al moment, les xerrades i tallers teòrics eren impartits per les matrones en una de les sales polivalents habilitades en el centre de salut, mentre que la part de tallers pràctics es traslladava a la Casa de la Dona gràcies a la col·laboració municipal, ja que l'espai disposat en el propi centre de salut quedava molt ajustat en algunes temporades per a totes les futures mares, de vegades acompanyades per les seues parelles, per la qual cosa es requeria d'un àrea més ampla per a poder dur a terme certs exercicis. Així doncs, des de Compromís per Vila-real s'insta l'equip de govern a moure fitxa i oferir al més aviat ubicacions alternatives al voltant del centre de salut que reunisquen les condicions suficients per a facilitar la pràctica d'aquestes sessions i també el desplaçament de les embarassades. I parlem ara de Caixa Rural Vila-real, que culminarà la celebració del seu centenari amb un acte en el que els assistents podran rememorar la història de l'entitat a través d'imatges i testimonis de persones rellevants per a la institució. Seguidament, el doctor Jacinto Heredia impartirà una conferència respecte al retracte de Sant Pasqual de Vicente Carducho, una de les obres de major valor de la col·lecció pictòrica de l'entitat. El quadre està cedit indefinidament al Museu del Pouet del Sant de la Basílica de Sant Pasqual. Tots dos actes tindran lloc el divendres 25 d'octubre a les 6:30 de la vesprada al Centre Social de l'entitat i serviran de presentació per a l'exposició retrospectiva 100 anys en la memòria, que podrà visitar-se del 28 d'octubre al 15 de novembre. En aquesta mostra, el públic podrà conèixer l'evolució del sector financer durant el darrer segle en base a instruments com a màquines d'escriure, targetes i llibretes antigues, bitllets i altres objectes relacionats amb Caixa Rural Vila-real i la seva tasca social. També inclou part de la col·lecció artística de l'entitat, des de pintura i escultura contemporània a obres d'art clàssiques com el Retrato de Sant Pasqual, una obra restaurada pel pintor vilarrealenc Juan Clarós i altres peces de Jimeno Barón, Llorenç Poy o l'escultor José Ortiz, entre altres artistes. I avui ha comparegut en roda de premsa l'alcalde de la localitat, José Benlló, que també en condició de regidor d'Hisenda. Ho ha fet per a presentar de forma definitiva aquesta proposta per a la modificació de les ordenances fiscals reguladores respecte a l'impost de vehicles de tracció mecànica i també aquest impost respecte als béns immobles, l'IBI. En aquest cas ha indicat que està previst que aquesta informació es faça arribar als diferents grups en breu per a poder participar en una comissió el proper dimarts a les 2 de la vesprada i que puga passar a plenari en una sessió extraordinària el proper dijous a partir de les 10 o 10 i mitja del matí. Considera l'alcalde que és necessari que s'engegue ara aquest procediment per a arribar a temps i que aquestes ordenances puguen estar en marxa abans de l'inici de 2020. En aquest cas, una de les novetats que ha indicat Benlló s'han dut a terme i han endarrerit una mica el procediment per a elaborar la documentació ha estat que s'ha inclòs per primera vegada un informe de gènere. Tot i això, algunes de les propostes o les propostes en forma de bonificacions que realitzaven els tècnics no es podien dur a terme degut a la legalitat actual, aquestes lleis estatals, per això s'agraeix la tasca que s'ha fet, tot i que finalment no es puguen dur a terme. Tot i això, ha destacat que no ha sigut fàcil i ha assegurat que faltaven algunes dades locals per a poder fer front a aquest informe per a que fora el més acurat possible a la realitat de Vila-real. Tot i això, ha destacat Benlló aquest fet, el d'incloure per primera vegada un informe de gènere en aquesta proposta.
Informe del secretari municipal, com que el que anem a fer és legal, euros. I després, per primera vegada en la història, i és una de les coses que vull resaltar per l'orgullós que me sent, hem fet algo que des de 2007 és obligatori en la llei i que quasi ningú fa en cap cost, que és també vaig decidir demanar un informe de gènere a la regidoria d'igualtat respecte a la proposta de modificació de les ordenances fiscals que anàvem a fer, com impactaven en homes i dones, per entendre-nos, en criteris d'igualtat.
Ben, jo també ha insistit en que l'augment de l'IBI era o s'ha considerat l'opció més equitativa i més justa per a poder recaptar els diners que el consistori necessita per a evitar caure en una situació econòmica encara més delicada de la que presenta actualment. Ha indicat Benlloc que reduiran costos vora mig milió de diferents carteres. Tot i això, els altres dos arribaran gràcies o de la mà d'aquesta pujada del 10% de l'IBI, que s'aprovarà previsiblement el proper dijous. Nosaltres arribem a la 1:20, una xicoteta pausa. De seguida obrim capítol d'aquestes entrevistes polítiques amb caps de llista de diferents partits al Congrés dels Diputats.
Tienen un nombre, Rotulisto. Rotulación de vehículos, vinilos de corte, vinilos decorativos, fotomurales, lonas. Además, somos especialistas en rehabilitación de fachadas, fachadas ventiladas, stands de ferias y todo tipo de letras corpóreas y rótulos luminosos. Rotulisto, ven a vernos y te informaremos. Nos puedes encontrar en carretera Almazora, nave 47 en Castellón o en el teléfono 964-788424. 964-788424. Rotulisto.
¿Te imaginas un centro de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino, con descuentos de hasta el 90%? Ropa y complementos de primera calidad y zapatos de primeras marcas como Tolito y Soto Alto. Para los amantes de la moda, F&S Factory, tu centro de compras. En carretera nacional 340-12, Alquerías del Niño Perdido.
Bueno, estem una altra vegada sí en protagonistes per a conèixer a una altra de les nostres candidates per Castelló, Susana Ros Martínez. Bon dia.
Hola, molt bon dia a totes i a tots.
Diputada per Castelló del Grup Socialista, portaveu adjunta, i cal dir que l'entrevista és via telefònica perquè és vocal de la Diputació Permanent. És aixina?
Efectivament, és perquè estic avui a Madrid, justament, pertany a la Diputació Permanent, però aquesta vesprada inaugure unes jornades d'igualtat i feminisme. Per lo tant, l'entrevista ha tingut que ser via telefònica perquè ahir per la nit pues, vaig vindre cap a Madrid, però demà per el matí torno una altra vegada a la meva terreta.
Perfecte, genial. Bueno, anem a parlar un poc de govern, perquè en este cas... Susana Ros està governant, està en la Comissió de Foment, en la Comissió d'Igualtat, Comissió de Reglaments i Comissió de Seguiment i Avaluació en acords de pacte de violència de gènere.
Efectivament, això ha sigut en la minicurta legislatura número 13. I estem governant el Partit Socialista pues, des de la moció que es va fer en 1 de juny del 2018 per aquella sentència demoledora de l'Audiència Nacional acusant de corrupció al Partit Popular. És a dir, la nostra carta de presentació de justificació de lo que han fet en aquests 15 mesos. És a dir, se té que avaluar no en una legislatura, sinó en 15 mesos. I també recordar el per què el Partit Socialista governe, perquè moltes vegades se mos olvide, no?, de la moció de censura i per què aquesta moció de censura, no?, i és molt important també pa la ciutadania.
Vale. El que sí que mos interessa molt és parlar o saber que vostè mos parle dels avanços que ha fet en aquests 15 mesos. Sabem que ha sigut un període curt, però sí que ens agradaria sentir en què considera vostè que s'ha avançat més.
Bueno, en principi tu t'echan perquè més més còmoda, no? I
val,
i més propera, però
Te ho agraïs.
Sense cap problema. Pues aquests 15 mesos per la província de Castelló han sigut molt fructífers, i fructífers perquè jo vaig a donar dates exactament, és a dir, sense inventar cap cosa, no? Però la conclusió d'aquests 15 mesos d'inversions en la província de Castelló també té que molt a veure en la presentació dels pressupostos que el Partit Socialista va fer en el Congrés dels Diputats, que no es van aprovar per el vot del Partit Popular, Ciudadanos i dels independentistes, no n'hi ha que ressaltar-lo, perquè aquests pressupostos contemplaven una inversió de 426 euros per habitant en la nostra província, no, front a una inversió de 245 euros, no, que feia el Partit Popular quan governava. És a dir, la prova de l'algodón, la presentació d'aquests pressupostos que culmina aquests mesos de gestió, era d'un 70% més d'inversions a la nostra província. Però què han fet, no, en aquests 15 mesos? Pues bueno, les rodalies a Vinaròs són una realitat i ahí estan. Se tenen que millorar, és una realitat també, per això els pressupostos que vam presentar contemplaven una inversió de 71 milió d'euros per a les rodalies entre València i la província de Castelló. Després, i se van ficar en funcionament als pocs mesos d'arribar al govern el Partit Socialista, perquè el Partit Popular no va gestionar ni va tramitar cap instrucció perquè fos una realitat. I això està demostrat en papers, està demostrat en papers. Després també la pujada de les pensions, la pujada de les pensions, l'IPC, va beneficiar a la nostra província a més de 130.700 pensionistes de la nostra província. En 7 anys del Partit Popular les pensions van pujar l'1,5%. I en aquests mesos del Partit Socialista han pujat un 1,6% les contributives i un 3% les mínimes. En el compromís, com van dir en les eleccions d'abril, i tornem a dir-lo ara, de que les pensions se pugen conforme a l'IPC i siguen contemplades com un dret constitucional. Estem dient el mateix que diem en abril i quan ens presentàvem aquestes eleccions. També la pujada del salari mínim interprofessional de 736 euros a 900 euros ha beneficiat a més de 90.000 castellonencs, ciutadans de la nostra província. És el major puja del salari mínim en 40 anys, un 22,3%, però vaig més enllà. També el 28 d'abril, ja ara ho tornem a dir, el compromís del Partit Socialista de que aquest increment vagi pujant en els anys per complir en la Carta Europea. Un altre dels temes és la liberalització de la APSAT, gratuïtat i liberalització. És a dir, si així ha parlat algú de peatges blandos, això ha sigut el Partit Popular. I si no, que l'ho pregunten quan era ministra la senyora Pastor, que és la que va introduir aquest terme. Però el Partit Socialista ha dit gratuïtat i liberalització, i això serà una realitat en gener de 2020. També n'hi ha que parlar de l'apertura del tram de la Nacional 232, no?, que s'ha fet en aquests mesos. També n'hi ha que parlar de la recuperació del subsidi de desempleo als majors de 52 anys. També n'hi ha que parlar de l'ampliació dels permisos de paternitat. També n'hi ha que parlar, que ho coneixíem últimament, de lo que havia suposat tornar a cotitzar a les cuidadores dels dependents, no, a la Seguretat Social, que era una mesura que havia llevat el Partit Popular i que ha tornat a recuperar el Partit Socialista, pues a la província de Castelló ha suposat que més de 600 cuidadores puguen tindre també aquest dret. Això són moltes de les coses que en aquests 15 mesos han fet. Com també una altra cosa, són les inversions que s'ha fet en el litoral sud, ¿no? A pesar de que van lentes, ¿no? Però de la espenta que s'ha donat en aquests mesos a lo que diem l'estudi de Cantàbria, que és la regeneració del litoral sud de la nostra província. És a dir, no estem conformes, necessitem més, però és una fulla de ruta molt presentable per donar comptes i rendir comptes davant la ciutadania. És a dir, en apenas 15 mesos sí. I parlem de 84 diputats diputades. Per lo tant, jo vull tornar a demanar la confiança de la ciutadania de la província de Castelló perquè la prova de l'algodón de lo que diem ho fem van ser la presentació d'aquests pressupostos, d'uns nous pressupostos que va dir no el PP i Ciudadanos i que suposava una gran inversió per a la nostra província, com ha dit al principi, en una inversió de 426 euros per habitant front als 245 euros que fe el Partit Popular.
D'estos logros que s'han aconseguit gràcies al grup socialista, de quin te sents més orgullosa, Susana?
Bueno, jo me sent orgullosa de tot el que supose millorar la vida de la ciutadania de la província de Castelló. No podria dir un en concret, però sí que m'agradaria citar, que no l'ha dit, és l'impuls que s'ha donat al Pacte d'Estat contra la violència de gènere. Això mos portaria tot un programa a fer-lo.
Sí, però ho parlarem tranquil·lament, anirem parlant de les pròximes propostes que en cas de que governeu en una àmplia...
Una àmplia majoria que diem, un respaldo...
Que voleu. És que, veuràs, Susana, tinc així les últimes dades, val? D'una enquesta que han publicat el 14 d'octubre, on diuen que el grup socialista aconseguirà 124 escons. Que Ciudadanos... Bueno, el titular és molt llamatiu, si vols, te'l llitsc.
Sí, el conec perfectament, sí. Perquè... És a dir... No sé, n'hi ha que analitzar molt bé el titular quan diu el Partit Socialista baixa en les enquestes i resulta que traem un diputat o diputada més, no? És una contradicció total, però justament pilles en una persona en què les enquestes sempre dic que el millor és el pols del carrer de parlar en la gent i que... El vot serà el 10 de novembre i la millor enquesta. És a dir, en una persona que quan mos va bé o mos va malament, no mai sé valorar les enquestes.
Vale. Lo que jo volia dir-te a col·lació de lo que estem parlant tu i jo, ara que no mos sent ningú i podem parlar en confiança, perquè lo que volem és lo millor per la província, tant tu com jo, pues... Vos heu sentit pressionats per no tindre una àmplia majoria?
Si haguérem tingut una àmplia majoria, no? I s'haguera tingut una altura de mires d'estat, clar que s'haguerem aconseguit moltíssimes coses.
En què t'ha impedit a tu avançar en alguna de les teues àrees el fet de no tindre una àmplia majoria?
Bueno, en aquests, jo he estat diputada simplement aquests mesos des del 28 d'abril.
Els mesos més complicats és quan considere jo, és dir, te pregunte perquè considere que sí que podràs dir-nos quants problemes has tingut a l'hora de negociar les coses. No tens una àmplia majoria.
Però mira, problemes en concret de la província de Castelló que m'han fet arribar alcaldes i alcaldesses per traslladar a Madrid del seu municipi en concret. Aquest govern en funcions ha continuat treballant en solucionar els problemes. Estàs molt limitada, no?, perquè és un govern en funcions i no se poden fer moltes coses, però sí que hem anat solucionant els problemes que tenien els veïns i veïnes. Estic recordant-me ara de la reunió que van tindre els alcaldes i alcaldesses de la costa sud en Madrid, no? En la que se va informar de tot el procés que portava aquest projecte, que és veritat que s'està fent lent, lento, ¿no?, i que mos agradaria que fore més de pressa, però s'estan seguint els tràmits administratius i el que s'ha fet és un impuls, no?, pa que es comencen els treballs quan antes. Per lo tant, no puc dir el que jo en estos mesos m'haguera agradat, perquè justament és un govern en funcions que té molt limitat les seues funcions, però sí que m'hagués pues agradat moltíssim avançar en el tema de la educació, que crec que és un tema fonamental per parlar d'igualtat, que s'hagueren continuat impulsant les mesures del Pacte d'Estat contra la violència de gènere, per supost que hagueren tramitat esa llei d'eutanàsia, que sí que van portar en estos mesos al Congrés, també la llei d'igualtat laboral i salarial, no, que nosaltres també vam registrar, també la igualtat de trato, no, que també vam registrar, és a dir, moltes lleis que suposen una millora de la qualitat de vida de la ciutadania, ja que pues, s'ha quedat i tornarà a impulsar-se en la propera legislatura.
Susana, ¿qué te parece el conflicte de Catalunya?
Bueno, el conflicte de Catalunya, jo vull és començar per agrair a les forces, no, i cossos de seguretat de l'Estat el seu treball i també el treball dels treballadors dels serveis públics, no? El tema de Catalunya, pues condenar els episodis vandàlics que una minoria d'assaltats independentistes estan realitzant, el apoyo i solidaritat als catalans que en estupor estan vivint aquests moments, i sobretot el que estem dient sempre el Partit Socialista. Llei i diàleg, però sobretot també lealtat institucional. I dic això de lealtat institucional perquè n'hi ha que recordar també que quan el Partit Socialista va estar en l'oposició va estar a l'altura de lo que representa estar al costat del govern en una situació delicada, i estem comprovant com tant el Partit Popular i Ciudadanos està fent electoralisme d'aquest cas de Catalunya. Jo vull recordar també, perquè se mos oblide molt fàcilment, que el problema de Catalunya ve sobretot a raó de la replegada de signatures que va fer el Partit Popular en contra de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Un Estatut d'Autonomia que n'hi ha que recordar que era pràcticament igual que el que tenim a la Comunitat Valenciana, a la Comunitat Valenciana, que contempla una clàusula per igualar-nos a totes les autonomies i que no se va jugar en aquest sentit. Per tant, hi ha que pensar que aquells que van ocasionar el problema i van ser una màquina de crear independentistes mai poden ser la solució a aquest problema. Jo demanaria lealtat al govern i unitat de totes les forces constitucionalistes. Aquest és un problema que se té que solucionar a través del compliment de la llei i del diàleg.
Molt bé, Susana, pues moltes gràcies. Mos quedem en aquestes paraules i aquesta reflexió. I la setmana que ve estem esperant i volem tindre en persona, si mos ho permetís el treball, a les dues. Moltes gràcies.
Ho intentarem i segur que sí.
Molt bé. Moltes...
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón, se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
Bueno, y continuem en protagonistes. Tenim así en mosatros al estudi a Marisa Saavedra. Hola, bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.
Diputada per Castelló d'Unides Podem. I què ha passat? Estem una altra vegada al mateix puesto? Unes noves eleccions?
Noves eleccions que ningú volíem, o quasi ningú volíem en aquest país, perquè la gent ja va votar en abril i va deixar ben claret el que volia, però bueno, pareix que Sánchez, el senyor Sánchez, és el que no ha acceptat aquest resultat de les anteriors eleccions. Ell explica que li llevava la son Uh-huh. El tindre ministres de Unides Podem, ho ha dit ben clar, els mitjans, i bé, ell ha preferit tornar al en fi, com diríem, moure a tot el país a unes noves eleccions, que a tot el món realment li tenen escandalitzats, per tal d'intentar aconseguir, sembla, un altre resultat, perquè no li agradava l'anterior, que era que n'hi havia una majoria de progrés, una majoria progressista que feia possible un govern progressista i que s'havia acabat amb el bipartidisme, és el que va quedar bastant clar ahir, no? En el sentit que hi ha tres noves forces polítiques, com Unides Podem, que van traure la meitat dels vots que el PSOE, pues també podien ser, volíem ser determinants en el govern de del país, de l'Estat, perquè efectivament representem a quasi 4 milions de vots, de persones, no? Però bueno, es veiem en aquesta situació.
Durant les negociacions, has patit molt, Marisa, te tuteja. Te pareix
com sí, per favor, sí.
Sí. T'ha resultat dolent i has estat...
Este temps, no? Estos mesos, no? Esta breu legislatura. Pues mira, ha hagut de les dos coses diferents, perquè per una banda realment ha sigut dolent, com tu dius, perquè ha sigut desagradable l'hostilitat, anem a dir, del PSOE, cada pleno, cada, no sé, el que realment hem vist, que ens han ningunejat i no comptaven amb nosaltres, que ens han enganyat, en el sentit que ara hem sabut que en agost Sánchez ja va assegurar ja la CEO, que n'hi haurien noves eleccions i que nosaltres no entraríem. Realment ha sigut molt escandalós i clar, nosaltres sí que confiàvem i hem fet un esforç important aconseguit un acord de govern. Entonces, això ha sigut realment dur i desagradable, no? Però també t'he de dir que me sent molt orgullosa i també contenta d'estos mesos, pues, de la possibilitat d'haver pogut representar, en este cas a Castelló, no? Ahí en el Congrés de Diputats, quan era impossible, ens van dir, en les eleccions anteriors, pues, pràcticament contaven que era impossible, no? Eixir. I van tindre la sort d'eixir amb quasi 44.000 vots, traure este escó per Castelló, en este cas jo, i bueno, per 6.000 vots van deixar fora, vam evitar que entrara Vox al Congrés de Diputats per Castelló. Doncs això va ser realment un orgull també, no? I en aquest temps, pues, haver pogut participar d'algunes comissions, de les comissions de treball que se configuren al Congrés. En aquest cas, jo també vaig voler, per exemple, estar a la Comissió d'Agricultura, perquè m'interessava molt de cara a traslladar la situació, en fi, la problemàtica del sector, d'ací de Castelló, especialment el tema de cítrics. Jo soc de Betxí, de la Plana Baixa, i conec bé, i efectivament ahir hem de fer polítiques molt clarament que salven este...
De preguntar al ministre en la comissió que va d'agricultura?
Sí. Pues mira, de les poques comissions que se van reunir va ser la d'agricultura i vaig poder fer algunes preguntes al ministre en el sentit de com estava afectant el tractat de Mercosur o com anava a afectar, el tractat de Mercosur signat per la Unió Europea al sector citrícola, perquè realment tenim ahí un problema molt greu i jo vaig poder traslladar no només aquesta qüestió sinó que ho vaig emmarcar en els efectes que estan patint el sector agrícola i el sector dels cítrics en particular de tractats anteriors que se van signar a la Unió Europea en el que se posaven d'acord molt fàcilment PP, PSOE i Ciudadanos per traure endavant tractats de la UE en altres tercers països que han acabat posant en la picota a sectors nostres com més el tema de l'agricultura i els cítrics. I estem patint ara tot el que està passant, per exemple, de les taronges de Sud-àfrica que estan inundant el mercat quan resulta que les taronges nostres estan quedant a l'arbre, als camps, no? I esta situació realment de ruïna del camp, realment tot això és conseqüència d'una falta de polítiques serioses a nivell d'agricultura, de governs anteriors i també de tractats que ja s'han signat, com este tractat, per exemple, en el cas de l'Àfrica Meridional, que ha propiciat este tema de Sud-àfrica. Entonces, són tractats que de manera molt irresponsable els dos partits que tant s'omplin la boca de patriotisme i que han encapçalat les manifestacions de la plataforma esta de defensa dels cítrics, etc. Es van encapçalant ahí manifestacions quan resulta que en Europa voten tots junts a favor de tractats que afavoriran altres sectors però que han portat a la ruïna a aquests sectors nostres, de manera que nosaltres tenim molt clar i molt clara la defensa d'aquest sector, perquè per nosaltres fer pàtria no és portar banderetes, és defensar els sectors, els nostres xicotes productors, a la gent nostra que està traient endavant l'economia. Pensem que aquest sector no és només la gent que treballa al camp, és l'economia i el modo de vida de tots els nostres pobles, de les nostres comarques. I ahí, des de llavors, sí que vaig tindre la sort de poder intervindre en esta comissió i espentar al ministre que li va llevar importància a aquest tema.
Va ser breu, però bo, no? Vam tindre temps, almenys, d'argumentar el problema dels cítics, que això...
Home, clar, a nosaltres... nosaltres el considerem que és urgent, per tota la qüestió que té d'aquest sector per la vida de les nostres comarques, i també hi ha una consideració mediambiental que tenim a la gent manifestant-se perquè hi ha una situació d'emergència climàtica, i resulta que estan signant-se tractats a nivell europeu en el suport d'aquests partits que hem dit, el PP, el PSOE i Ciudadanos, que estan afavorint que resulta que productes agrícoles estan venint de Latinoamèrica, d'Àfrica, de no sé on, en la contaminació que suposa, que això ho entén tot el món, quan nosaltres tenim productes aquí locals, bons i de la terra, que estan donant treball i que s'està quedant.
Vale, pues parlant de la manifestació que havien dit que s'havien manifestat a favor i tot això,
sí.
Quan te criden, Marisa, l'altre dia no mos sentíem per telèfon, i era perquè tu estaves en una manifestació.
Sí, sí, sí.
Explica'm, era la manifestació dels jubilats a Madrid.
Sí, sí.
I vull que m'expliques, perquè, claro, al passar tot el problema, que després parlarem, vull que m'expliques què va passar en aquesta manifestació, perquè ha passat un poc desapercibida, claro, perquè el problema de Catalunya quasi que ho ha eclipsat,
claro,
en este moment el que està passant al país. Dime, claro, com va anar, dime què reclamaven, què volien.
Sí, pues mira, va ser molt emocionant, perquè ahí hi havia dos columnes de pensionistes que porten dies i dies, fins setmanes, caminant. Havien pujat dos columnes, una des de Rota, del sud, i altra des del nord, d'Euskadi, fins a Bilbao, d'Astúries, havien baixat dos columnes i es trobaven a Madrid. I els diputats i diputades d'Unides Podem vam estar quasi tots, quasi els 40, bueno, en fi, no podíem estar tots, però quasi, vam estar allà a Madrid.
Quants partits hi havia? Quants estava Unides Podemos i quins partits hi havia més?
Te dic, sincerament, jo crec que estaven nosaltres, Unides Podem, i avant. Nosaltres, bueno, vam ser molt respetuosos, evidentment, perquè era una mobilització de la societat civil, de la coordinadora de pensionistes. Nosaltres vam estar el dimarts rebent, com altres organitzacions de la societat civil, rebent els pensionistes que havien marxat, caminat per tot el país, i després el dimecres vam estar a la manifestació que se va fer a les 11 del matí allà a Madrid, que va ser molt, molt multitudinària, milers de persones, i vam acompanyar, vam facilitar als pensionistes, als representants, que es deixaren entrar al Congrés per entregar un escrit a registre en les seues reivindicacions. Entonces vam acompanyar, i nosaltres en la manifestació anàvem en la nostra pancarta d'Unides Podem, en defensa d'unes pensions públiques dignes, al final de la manifestació, com havíem acordat en la coordinadora, perquè efectivament nosaltres anàvem donant suport i acompanyant a tota aquesta mobilització, com ho hem fet sempre.
El que
nosaltres
demanen en aquest moment els pensionistes, per la que se manifesten i es mobilitzen, són causes... el que ells demanen, Unides Podem ho recolzaria, ho portaria a terme, ho faria bo, serien capaços...
Ho hem fet, mira, ho hem fet sempre, perquè per una raó, ells estan plantejant la defensa...
Sobretot, perdona Marisa, perquè ells sempre diuen, els polítics mos acompanyen, però al fi i al cap, després no mos solventen res.
Clar.
Unides Podem ho solventaria?
Home, per descomptat. I jo crec que la gent pensionista, la gent que està informada, diríem així, d'esta qüestió, té molt clar que la força política que ha defensat este dret de les pensions dignes i actualitzades per llei, ha sigut Unides Podem, perquè a més hem fet propostes de llei a l'efecte, perquè resulta que és un dret constitucional. L'article 50 de la Constitució planteja este dret i planteja el dret a unes pensions dignes, no de misèria, i a més actualitzades per llei. Què passa? Que ens trobem que els altres partits, els que volen, el que volen és que no estigui actualitzat per llei, com diu la Constitució, sinó que ells puguen pujar, pues, per exemple, pues, a més d'unes eleccions. És una manera de comprar el vot i, pues mira, ara hem de pujar un 0,25 abans de les eleccions, és el plantejament. Nosaltres ho diem ben clar i ho hem dit a la comissió del Pacte de Toledo, hem dit no, ha d'estar actualitzat per llei, com diu la Constitució, i a més nosaltres tenim molt clar que les pensions públiques són sostenibles. Però resulta que si n'hi ha partits que se diuen constitucionalistes, però que no defensen este dret constitucional, i estan, és més, estan fent perquè plantejar que no són sostenibles i fer propiciar el negoci de les pensions privades. Volen potenciar les pensions privades, que això és un pastís molt golós per a fons de pensions, que realment no asseguren a la gent res, en el sentit que els fons de pensions faran molts de diners en esta qüestió de les pensions, però realment no asseguren a ningú, li asseguren que quan posa diners en un fons de pensions que podrà cobrar una pensió. Tot el món sap que això són com les noves preferents, anem a dir. Això ningú t'assegura res.
Per tant,
l'únic futur, perdona, diner per a la gent són unes pensions públiques com tenim en el voltant, els països del nostre voltant, i són sostenibles si n'hi ha voluntat política. Des de luego, Unides Podem ho tenim claríssim.
Val. Què penses del problema de Catalunya?
Pues mira, nosaltres pensem, ho hem dit molt clarament, tots els nostres portaveus i representants, i ho diem, nosaltres diem, tenim la virtut, diríem aixina, que diem lo mateix a Catalunya, que diem a Andalusia, que diem en tots els puestos. I és que nosaltres, bueno, lo de la sentència ens sembla realment molt injusta, ens sembla una exageració, trobem que és molt desproporcionada i que realment, com diria, dona ales a un bipartidisme que se vol configurar ahí, s'està tornant a parar d'una gran coalició, sí. De dretes, etc., per fer front a una qüestió que realment no és el que ens volen traslladar, perquè efectivament ahí hi ha un problema, nosaltres hem dit des del minut 1, aquí hi ha un problema polític. És un problema polític i n'hi ha que arbitrar mesures polítiques de diàleg, des del respecte, diàleg, diàleg i diàleg, perquè només en més democràcia s'hi pot solucionar un problema polític. Però així han sobrat piròmans. Han sobrat forces polítiques piròmanes que el que volen, n'hi ha molta, sembla ser que n'hi ha forces polítiques aquí que se volen nodrir del quanto peor mejor.
El president en funció està... és capaç de solventar el problema en este moment?
Sánchez, trobem que d'alguna manera ell va donant bandazos, però realment en este tema no ha mostrat realment una voluntat de dialogar clarament. La tria també se va posar, quan va aixir la sentència, en una posició molt dura del 155, etc, i després va tirar cap arrere. Ell va una miqueta en funció també de les enquestes i ell no ha demostrat realment tindre una actitud de diàleg. De fet, ell va donar suport al 155. Nosaltres hem plantejat sempre que és un problema polític i que realment una sentència com aquesta, que realment el que fa és que penalitza i criminalitza mobilitzacions pacífiques, perquè tot el món sap, jo crec que tot el món en aquest país sap que la mobilització, en fi, el procés no ha sigut un procés violent, no ha sigut un procés de violència.
Sí, però el que ens hagut... arriben als ciutadans són imatges violentes.
Sí, això és el preocupant. Saps què passa? Que aquí la preocupació és que, primer, jo crec que tot el món que ha seguit una miqueta el procés, anem a dir, realment té molt clar que hi ha hagut una mobilització ciutadana pacífica, a la que n'hi ha que escoltar i de la que n'hi ha que parlar, i no se pot judicialitzar i deixar-ho tot en mans d'uns tribunals que moltes vegades també que saben que estan molt sesgats políticament, n'hi ha que dir-ho així, i això requereix solucions polítiques. I per altra banda estem veient que n'hi ha molt d'interès, ara estem veient les televisions i els deveres que n'hi ha actes vandàlics, fin de violència, puntuals, anem a dir, a Catalunya en aquests dies. Però majoritàriament la gent defensora del procés, en este cas nosaltres, per exemple,
Unides Podem té solució?
Nosaltres tenim la solució en el sentit de que l'única solució, ho tenim claríssim,
si governa Unides Podem,
sí,
posarà solució?
Clar que sí, perquè evitarem cauces de diàleg polític, perquè és que no n'hi ha una altra. En un problema com el de Catalunya, que és un problema polític i territorial que no ve de nou, no ve d'ara, no, només que n'hi ha aquesta via, la via de judicialització ens ha portat a empitjorar cada vegada més la situació, a crear uns enfrontaments.
Si haver arribat a un pacte de govern Sánchez i Iglesias, això s'haurà produït?
La sentència s'haurà produït, perquè realment això estava en mans ja dels tribunals, cosa que no haguera hagut d'estar en aquest lloc. Nosaltres tenim la força que tenim. Nosaltres, quan Sánchez va posar com excusa el tema de Catalunya per arribar a un acord, nosaltres vam dir, home, nosaltres en aquest cas, sabent el pes que tenim en quant als diputats, nosaltres anem a respectar el lideratge en aquest sentit del PSOE, del PSOE, com a un govern. Si haguem format part del govern, evidentment nosaltres no érem majoritaris. Però nosaltres el que sí que tenim clar és que haguem impulsat aquesta perspectiva de diàleg, perquè solucions polítiques és l'únic que pot solucionar el que està passant en Catalunya. La judicialització no, i la repressió tampoc. I encara més la repressió de comportaments de la ciutadania que realment se manifesta de manera pacífica. I tot això hi ha que escoltar-lo.
Pues Marisa, mos quedem en aquestes paraules. La setmana que ve, com seguirem veient com van les coses, anirem abordant temes d'actualitat, perquè en definitiva el que volem saber és si tenim que anar a votar, perquè ens hem de decidir i només escoltant-vos sabrem si volem, que volem a vosaltres, volem... Algo, un apunt? Dime.
Bueno, no, és que jo realment sí que voldria animar a la gent que s'està escoltant, no sé si tenim ja molt poc de temps, però que efectivament nosaltres pensem que el vot útil en aquestes eleccions per a la gent progressista, per a la gent que vol un canvi de polítiques, la gent que vol polítiques a favor de la gent, és el vot a Unides Podem. Nosaltres en aquest temps que hem estat realment en una voluntat d'arribar a un acord de govern era perquè nosaltres consideràvem que hem d'estar a les institucions per garantir aquest tipus de polítiques que no siguin les de sempre, que no siguin les que afavoreixen els de sempre. Nosaltres som l'única força política que plantegem que els bancs han de tornar el rescat bancari, els 60.000 milions d'euros que li van donar tota la gent, la ciutadania, els bancs en altres països del nostre voltant ho han tornat, però en aquest país ningú li ho demana i l'única força política a Espanya que demana que tornen els diners del rescat bancari, que això és molt important, ho hem plantejat nosaltres i plantegem també canvis en el sentit de mesures polítiques de defensa dels serveis públics, d'acabar la precarietat laboral i mesures a favor de la gent de baix.
Exacte, pues això és el que anirem parlant aquestes setmanes que ens queden, hasta que la gent decidisca quin vot posar. Moltes gràcies, Marisa. Fins la setmana que ve.
Gràcies a vosaltres, moltes gràcies. Aquí estarem.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
I una setmana més obrim aquest espai a la tasca que es du a terme des de la Direcció d'Internacionalització a la Generalitat Valenciana, encapçalada per la vilarealenca Maria Dolores Parra, Mari Parra, i com ja fa unes setmanes està de nou de viatge, no para, en aquest cas forma part d'una delegació valenciana que està a hores ara en terres xineses. Sense més, la saludem. Directora, molt bon dia.
Molt bon dia. A més, per allà, per a mi, així, a la Xina.
Sí, que són 5 hores, no?, crec, de diferència.
Sí, així és.
Doncs estem parlant, en aquest cas, d'una delegació valenciana encapçalada per la vicepresidenta Mònica Oltra, també el conseller d'Economia Sostenible, entre altres carteres, Rafael Climent, que vau ser desplaçat cap a Xina. Amb quins objectius a l'agenda?
Pues bé, això ve d'una delegació oficial del president de la Generalitat perquè no ha pogut acompanyar a la delegació en aquesta ocasió per un hermanament que tenim en la província de Sichuan. Feien 25 anys d'aquest hermanament i bueno, pues ja sabeu que els xinesos són molt mirats en tot això i molt institucionals i han convocat una conferència molt important per a que totes les ciutats i regions que estan agermanades puguen fer cooperació, no?, i veure quines sinergies podien trobar entre totes elles i també en aquesta província tan important, no?, dins de la Xina. I això és el que ens ha portat l'estar presents en aquesta celebració dels 25 anys de l'agermanament entre la Comunitat Valenciana i la província de Sichuan.
En aquest cas estem mirant una agenda molt intensa, moltes reunions, molts encontres i molts temes. S'ha parlat, per exemple, del caqui, s'ha parlat d'educació, s'ha parlat d'oportunitats que suposa Terra Valenciana per a empreses xineses. Ahí sí que veiem molta, no?, l'activitat que esteu duent a terme.
Sí, la primera parada va estar en Pequín, vam passar per l'ambaixada, que com sabeu volíem, no?, parlar en l'ambaixador per veure com s'estaven portant les negociacions del protocol del caqui, que és un tema que ens preocupa moltíssim als valencians i als valencians i a nosaltres, no?, com a govern. Sobretot perquè en Xina, quan se comença a negociar en Espanya els protocols agrícoles, normalment ens fan 1 per 1, no? No comencem a negociar 3 o 4 productes alhora. I ens preocupava sobretot que comencem per la cirera i que no començàvem pel caqui, no? Com a part productiva important per a nosaltres, el caqui és prioritari. Això no vol dir que la cirera no ho siga, eh? I sobretot Castelló, que tenim moltíssima producció, però, bueno, que comencem també a ficar en valor que pensem per aquesta primera part, no? I que el caqui siga el principal i que si poden ser els dos, evidentment, comencen els dos, però bueno, que en cas de que només fora un, que començarem per ell. I després van continuar les visites primer per Pequín, després vam anar a l'Institut Confucio, com sabeu, el nostre Institut Confucio de València és l'únic que té el CICCI internacional reconegut pels propis xinesos, i es van plantejar l'oportunitat de poder treballar de la mà, no, per a poder veure com fer un col·legi a través de la regió de Sichuan dins del nostre territori, que fora bilingüe xinès, castellà-valencià, i al revés, no? I bueno, és un dels deures més dels que ens duem ara per a intentar explorar quan tornem cap a casa. I ha sigut una agenda, la veritat, que molt, molt, molt interessant. Hem tingut reunions en una associació, una federació dels 100 millors empresaris de Xina, que se dediquen anualment a fer dos congressos internacionals en Europa i altres continents, però el que hem intentat és també dur-nos aquesta feina per a que el proper congrés internacional d'aquesta federació siga en el nostre territori. Vull dir que si això ho aconseguim també serà molt, molt interessant. I què més dir-vos? Vull dir, és que ens portem una agenda carregada de deures per a continuar treballant en parlar d'esports, en parlar de, com sabeu, Xina està apostant moltíssim pel futbol, el veure també podem estretar i aquesta col·laboració en els clubs que tenim al nostre territori i també a la gent que està preparant-se pues, a nivells no professionals, sinó a altres nivells perquè també puguen conèixer les oportunitats que existeixen entre els dos territoris. Ens han ensenyat un centre que té la Unió Europea sí, just en Chengdu, en la ciutat de Chengdu, que la veritat és que ens ha obert una oportunitat per a aquestes empreses valencianes que volen vindre a Xina a conèixer de primera mà com funciona aquesta economia, aquest mercat i com poder introduir-se, i la veritat és que les condicions per a poder implantar-se ací durant aquests primers anys són boníssimes perquè són gratuïtes. Vull dir que també ens duem tota la informació per a poder estudiar-la i per a poder donar-la a conèixer a les empreses valencianes que estiguin interessades en vindre ací.
Queda alguna cosa més d'aquests... Molts assumptes, no, damunt la taula, però no sabem si encara queda alguna jornada més d'aquesta expedició o ja a punt de tornar cap a Terres Valencianes.
Pues a punt de tornar, jo ja estic a punt de fer la maleta per agafar l'avió, que d'aquí unes 6 hores tenim ja la volta, la tornada, i ja vos dic, no ens han deixat parar, la veritat que contents de que ens han fet una agenda de treball molt interessant, i en poques hores doncs estarem ja tornant cap a casa.
I sí que més enllà de veure a Xina com un país competidor, també s'ha de veure com un espai d'oportunitats.
Sí, jo crec que hem de trobar aquestes sinergies que puguen generar, sobretot de tornarem en el mes de novembre per a un fòrum també d'economia circular. Jo crec que és ahí on hem de començar a treballar d'aquesta forma, no?